Ci penso adesso un po' per gioco, un po' per scherzo, un po' perché le domeniche a gennaio sono geride. Ci pensavo stamattina quando ho visto che la crema di pistacchio era finita anche senza di te. Ci penso adesso.
Se'ls ha acabat la crema de pistacchio, com diuen ells en aquesta cançó, però bé, nosaltres en tenim moltíssima, perquè avui parlarem d'això, dels pistachos, pistachos, nosaltres diem, o festucs.
O festucs, sí, festucs. Dues coses.
David Colom, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
En David Colom, com sempre, aquí als 5 minuts més, ens explica coses molt interessants relacionades amb el món de l'alimentació, amb els diferents productes, i sempre, sempre, doncs, fem un recorregut històric d'aquelles coses que tenim, com sempre hem dit, per casa, i de vegades no sabem ni d'on venen, no? Ens ho mengem i, ai, ens m'agrada molt, però no sabem ni d'on han sortit. Avui parlarem d'aquest fruit sec, que són els pistatxos, que jo no sé si els nostres oients en mengen molts o no en mengen gaires, o si és un dels fruits secs de més, que més es compren, perquè la veritat és que jo vaig, per exemple, als supermercats i sí que en trobo, però no gaires. Veig més ametlles o, sí, sempre, sí, sí. O a nous o coses d'aquestes, no?
Sí, se veuen poques marques, no hi ha gaire diversitat, però si, gaire, si vas sempre n'hi trobaràs, però no allò com, ametlles entre les diverses marques, diversos productors, sinó que pistatxos en trobaràs un, dos i para de comptar, perquè no és un producte que vingui d'aquí, sinó que ve de fora d'Europa.
Perquè, David, el nom de pistatxo, o festuc, d'on ve?
Sí, és un nom així que a vegades diem, no, és pistatxo, no és festuc, o festuc és més correcte que pistatxo.
Clar, perquè nosaltres en català diem, és més correcte el festuc.
Sí.
Però per què?
En principi tot dos són correctes, però en diem, a vegades dius, festuc per aquella hipercorrecció, per dir la més diferent del castellà. Mm-hmm. Però en realitat, doncs, tots els idiomes tenen noms similars a aquest pistatxo, pistacchio, pistache, i en català també el tenim, el pistatxo. I després el festuc ens arriba, diguéssim, d'allà mateix, però ha vingut per dues vies diferents. És una història una mica curiosa. Fa gràcia perquè, de fet, el nom ve del persa, que és en persa és pistachie.
Sí.
I després el persa va passar al grec, que és pistachion, i després el grec va passar al llatí, i el llatí a l'italià, que és el pistachio. I després aquest CH, que en italià es pronuncia com una C, una C.
Sí.
En com va passar en castellà, es va transformar aquesta CH en un H, i per tant el pistatxo en castellà, i ens arriba d'aquesta manera. D'altra banda, el festuc també prové del mateix pistachi en persa, però els àrabs van transformar aquesta P en una F, i van dir un fustac.
Un fustac?
Un fustac, i aquest fustac va acabar arribant al català com a festuc. Mm. Vull dir que ens arriba d'allà mateix del persa, però per dues vies diferents.
Però així tots dos són correctes,
tots no? Tots dos són correctes, sí, sí. Vull dir que no, si ens diuen, no, és correcte dir pistatxo, és correcte, potser és més genuí dir-ne festuc, però és igualment correcte pistatxo. Mm-hmm.
I David, aquest fruit sec, d'on surt? Els festucs, els pistatxos, d'on surten?
Sí, una cosa que passa amb els fruits secs moltes vegades és que pensem que tots venen d'allà mateix, d'arbres similars, però en realitat no. El pistatxo, doncs, no té res a veure amb ametlles, avellanes, o encara menys amb cacauets, que és un llegum i ve de terra. El pistatxo ve d'un arbre, que és el pistatxer o festuc, i és un arbre que creix bé en zones molt àrides, àrides i amb poc humitat, i que, a més, doncs, pot aguantar temperatures molt baixes sota zero. Vull dir que és un arbre molt, molt sofert, que aguanta molt bé. Uh-huh. I l'origen més... En origen, doncs, prové de la zona de l'Àsia Central, de l'Iran, Afganistan, Uzbekistan, tota aquesta zona que es veu que és àrida, que hi ha poca humitat, però a vegades aquests climes semidesèrtics que de dia molta calor i de nit fa molt de fred.
És a dir, que aquelles terres que no es produeix gairebé res, els pistatxos sí, no?
Sí, però necessites una terra que sigui ben... que no, l'aigua no s'estanqui, que no sorra, evidentment, el Sàhara no n'hi ha.
Clar, però jo estava pensant sí, això, sí, sí. No? Clar, hi ha molta sorra, naturalment, sí, sí. Però no sé, el que és el Magreb, tot això d'aquí, que també és molt àrid i molt sec...
Sí, algunes zones es podria fer bé, no se'n cultiva massa, però es podria fer. Però la zona on es fa més ara actualment és a algunes parts de Turquia, de Síria, de l'Iran, aquestes zones són els més aptes per a aquest cultiu. Uh-huh. El Marroc, depèn de quines zones, potser fa massa calor, no fa prou fred i li va malament, en canvi aquestes zones li va més, clar, més bé.
Escolta'm, i tarda molt en produir-se o és un fruit que va sortint cada any o com funciona això?
Surt cada any, el que passa que un cop has plantat l'arbre has d'esperar uns 20 anys perquè comenci a produir una mica bé. Els primers anys es produirà poc i no tindràs per menjar-te'n a casa allò amb l'aperitiu, però vull dir, no podràs vendre perquè no farà prou.
Yeah.
T'has d'esperar uns 20 anys. I, però després,
20 anys?
20 anys, sí, sí. Que es planta fins que comença a produir una bona quantitat per vendre.
És a dir, que hem de posar paciència, no? Per
sí, vull dir,
pistatxos.
Si volem vendre pistatxos, ens hi hem de posar ja i esperar que...
Sí, perquè, clar, ho hem de deixar als nostres fills, també.
Sí, però la gràcia després és que podràs deixar els fills i els nets i els besnets perquè duren fins a 300 anys, aquests arbres, en les condicions.
Costa d'arrencar per una vegada arrencat, per dir-ho així, van produint dura i van molt. Fent durant
sí,
molts
sí,
anys, no?
Evidentment, fins als 300 anys no t'arribarà produint com fins com als 50, però en podràs tenir encara, sí. Uh-huh.
I Europa ha estat un lloc on se n'han fet molt, dels pistatxos, on se'n fan?
No, actualment se'n tornen a fer, però en el passat se n'havien fet, però molt poc, i potser fa 100 anys res. Vull dir que era una fruita, un fruit sec era bé desconegut. Uh-huh. Que és ha tingut uns alts i baixos. Però en origen, com dèiem, no ve d'aquí d'Europa, sinó que d'aquesta zona de l'Àsia Central, i d'aquí va passar al Pròxim Orient, que és on realment es va domesticar, i es va començar a seleccionar per fer cada vegada més macos aquests pistatxos. I aquesta zona, doncs, de fet, a Babilònia s'han trobat restes de 2.700 abans de Crist. Vull dir que és,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, que és molta antiguitat. En algunes tombes se n'han trobat restes, o fins i tot es deia que als jardins de Babilònia hi havia pistatxos. Vull dir, això és llegenda.
Molt poètic, no?
Llegenda, sí, sí. Però vull dir, l'idea aquesta que és un fruit que també sortiria d'un paradís també té la gràcia. Mm-hmm. I de fet, algunes cultures diuen que Adam, quan va sortir van expulsar del paradís, es van portar amb ell també pistatxos i es van anar plantant.
Ah.
Vull dir que també aquesta llegenda de ser un fruit agradable i prestigiós, mm-hmm, i que això ve d'un arbre que no te porta massa feina.
Bé, deies que a Europa no se n'han fet gaires, vull dir que hi ha hagut diferents èpoques, però a Europa com va arribar el pistatxo?
Sí, el primer va arribar pels romans. Els romans el van portar, l'han trobat a la zona de Pèrsia i el van portar cap a Europa, però tampoc era un cultiu allò molt estès, sinó que era una cosa molt de luxe. Uh-huh. La gent més rica en podien menjar sol, gairebé sense cuinar, sense fer-ne res, però un producte de luxe, que això que dèiem que només són zones molt concretes, sort al sud d'Itàlia, les zones del nord d'Àfrica, allò molt, molt controlat, que no n'hi havia massa. Després, quan van arribar els àrabs, doncs aquest cultiu es va multiplicar, es va fer més científic, més coneixement de com funcionen aquests arbres, com s'han de podar, com s'han d'empaltar, com s'ha de treballar, com s'ha de deixar secar, i els arbres tenien molts de coneixements d'aquests de fruites i de fruits secs, i realment doncs, la producció era més alta. Uh-huh. El que passa, quan els àrabs van marxar, doncs els cristians van dir, ostres, mira, ens han deixat aquests arbres i fan un fruit que és prou bo, que ens agrada i tot. I van dir, però aquí al costat ens han deixat uns altres que no donen res. Diu, els tallem. I realment va ser una mala idea, perquè els que no produïen eren els mascles que servien per polinitzar les femelles, que són els que produeixen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
I en eliminar aquests mascles, doncs la producció, evidentment,
va desaparèixer.
I van acabar tallant també les femelles i realment va desaparèixer el cultiu de pistatxo. A Europa només va quedar algunes zones del sud d'Itàlia, de Sicília, de Calàbria, que encara ara se'n fan i realment dels europeus de més qualitat venen d'aquesta zona.
Clar, i no va haver ningú dels cristians que es va adonar que allò servia, doncs, com deies molt bé, per polinitzar i per fer doncs, que creixessin els altres pistatxos.
No.
Déu-n'hi-do, també.
Sí, realment allò que deies d'abans de la paciència dels arbres, ells no tenien gaire paciència.
Ja,
volen resultats ja i encara van tenir menys dels que s'esperaven.
Déu-n'hi-do. Escolta, del pistatxo, què és el que s'aprofita, David?
Sí, el que mengem del pistatxo és l'interior del pinyol, de la llavor. El pistatxo a l'arbre doncs, produeix uns fruits, diguéssim que no és igual, però diguéssim com una mena de préssec, però molt petit, molt poca cosa, i després això el deixen caure a terra o el deixen assecar a l'arbre, i realment el que interessa és la part de dins, el pinyol, aquesta llavor que fa, té una clova exterior, que és la que trobem quan obrim una bossa de pistatxos, però el que interessa és el de dins. És quan es va assecar, a mesura que s'asseca, l'interior va cresquent una mica i acaba trencant aquesta closca, i després això és el que en diem... Nosaltres no en diem així, però els països que en produeixen, els productors, en diuen que somriu.
Que somriu?
Sí, és aquesta, quan s'obre...
Que és quan s'obre, sí.
Sí, veiem l'interior, doncs és això, diuen que somriu.
Com si obris la boca, diguéssim,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Realment aquests, els oberts, són els que s'interessen per vendre, i els tancats també es poden arribar a vendre, es poden processar més industrialment, però no són tan bons. Quan obrim una bossa i en trobem un de tancat... Tens feina obrir-lo i al final la recompensa de dins tampoc és tan bo perquè sol ser més sec i més...
És veritat, perquè costa moltíssim de trencar una clova de pistatxo,
Sí, sí.
Són fortíssimes.
I a dins és allò sec i dius, no valia la pena tant d'esforç, gairebé valdria més que l'hagués deixat amb els pelats i ja està.
Així es pot dir que quan somriu és quan està a punt de menjar-se, no?
Sí, a més els que el coneixen veuen, miren el color de dins, la palleta aquella que fa per sobre, per dins, aquella sí que és uns tons vermellosos, així morats, o liles, allò és quan està al punt. És el productor que sap que ja és el millor moment. Una altra manera per veure és quan veuen que de dins és verd.
Ja. Yeah.
Que és el verd aquest famós, que ha donat nom al color del verd pistatxo.
El color, sí, sí senyor.
I aquest és el que identifiquem més com a pistatxo. De fet, és un indicador de qualitat del pistatxo que sigui verd.
Molt bé. Escolta, es poden fer moltes coses, no, amb els pistatxos, suposo?
Sí, sí, es poden fer moltes...
A més de menjar-los sí, normal sí, sí, sí. I ja està. Vull dir...
Sí, de fet, el més habitual és trobar-te'ls així torrats i amb sal, que és segurament és la manera com més fàcil el reconeixem. Si ens ho deixem els ulls, si ens ho donen els ulls tancats, de seguida reconeixeran que és un pistatxo. En canvi, si ens el mengéssim amb una crema, ens el mengéssim cru o sencer i sense sal, ens costaria reconèixer que és un pistatxo. Vull dir que la manera més fàcil d'identificar i de reconèixer i d'apreciar el gust del pistatxo és torrat i amb sal. Però aquí no tant, però els països productors el que fan molt és fer-lo amb dolços. Hi ha aquests pastissets que diguéssim que és una pasta de full, amb mantega, amb mel, amb sucre, que són els baklavas, que això se'n fa a la zona de Turquia, d'Iran.
Sí, és veritat.
Doncs aquests, els de més qualitat, solen portar pistatxo. Els més bàsics porten ametlla, perquè és més barata, doncs els més cars porten pistatxo. I de vegades tenen allò, aquell verd al voltant, que te'ls fa reconèixer de seguida. També hi ha els locums, que són aquella mena de pasta turca, que és com una gelatina, però molt, molt compacta, que això fan amb midons.
Que tipa molt.
Sí, tipa molt. Sí, sí, és molt dens.
Te'n menges dos trossets d'aquells i ja no pots més.
Sí, entre aquella densitat i el sucre que porta, allò costa. I ves, per decorar i per donar una mica de gust, i posen els pistatxos, que sí. Ves tallat, que aquell verd tan, tan maco, tan impactant. Són altres fruits secs, però el més que més destaca més és el verd del pistatxo. També és el més car. O també hi ha unes pastes que en diuen halves, que serien com una mena de torró de xixona, però de sèsam, i això també moltes vegades porta pistatxo. I sobretot tots aquests productes, quan és pistatxo, sol ser el de gamma més alta.
Pel que puc veure, els països àrabs, no?, són els que fan servir més, no?, el pistatxo a l'hora de cuinar, sí. A l'hora de cuinar o a l'hora de fer els dolços, per exemple.
Sí, sí, evidentment per ells també és més barat, perquè són països productors, però també tradicionalment doncs, han menjat molt i han anat traient-li el suc a aquests productes. Aquí vull, ens arriba això que dèiem en torrat i amb sal, i una altra manera molt no diria molt habitual, però que se sol veure molt, molt sovint és el gelat de pistatxo.
El gelat, sí.
Que té color verd tan, tan potent que intenta recordar el verd del pistatxo fresc, però moltes vegades aquest color verd és afegit. És un afegit industrial per fer-ho ressaltar i perquè vegis que és pistatxo.
És a dir, que no és pistatxo autèntic, sinó un colorant, no?
És colorant. Vull dir, si un gelat de pistatxo tindria un color més... no tan atractiu, un color més marronós, més pàl·lid, i és una bona manera d'identificar quan un gelat de pistatxo és més artesà, perquè no té el colorant i no és tan atractiu als ulls, però és més bo perquè s'hi han esmerçat més a fer-lo. Hi ha més quantitat de pistatxo que no pas un d'industrial.
Això del gelat de pistatxo, jo ara m'estic recordant que quan era petit va ser tota una revolució, perquè nosaltres quan érem petits no ni existien. Vull dir, ni sabies... El pistatxo sí que sabies més o menys el que eres, però gelats i coses d'aquestes fetes amb pistatxo, ni idea. I quan va arribar, doncs sí, va ser la revolució, i sobretot, com deies tu, pel color, no?
Pel
encara
color,
que no fos
sí,
l'autèntic, però et deien gelat de pistatxo. Deies, sí. Ostres, tu, que bo, això, no?
Sí, és com ara també aquells que es diuen gelat de barrufet, que són de color blau.
Exacte.
Aquest no tens res per dir, faré un gelat de color blau, de què hi puc posar?
D'on surt el color blau, no? Del barrufet, que sí, hem agafat sí, aquest vespre, sí, sí. No?
En canvi, el pistatxo sí que et deien, aquest color verd que crida molt l'atenció, doncs el lligam amb un pistatxo. Té gust de pistatxo, sí, però no pistatxo, no és pistatxo tan natural com un artesà que no té aquest color verd.
Embotits també n'hi ha que porten pistatxo, no?
Sí, hi ha, per exemple, la mortadela, que a vegades porta olives, però el més autèntic sol portar pistatxos. Hi ha les galantines, que són aquests pollastres farcits amb carn, i després tenen pistatxos a dins quan els talles. Veus aquell color, que és molt, molt atractiu. O també la paté en crut, que és aquesta mena de paté que està feta dins d'un marc de pasta de full.
Sí.
I després a dins doncs, hi ha tot de carns, hi ha alguna verdura, i també moltes vegades s'hi posa pistatxos així per cridar l'atenció.
Ja.
És més això, per cridar l'atenció que no pas pel gust.
Clar, perquè...
Pots donar gust, més textura, però sobretot és pel color.
Receptes fetes amb pistatxos no n'hi deuen haver.
No, aquí no. A països productors sí que en solen tenir, amb carns o amb dolços, però aquí no, gairebé no el fem servir, perquè és més bo menjat directe que no pas fet-ne alguna cosa.
I actualment, els països més importants en producció de pistatxos, quins són?
Sí, els tres principals són Iran, que ja ho podem intuir, perquè moltes vegades veiem als supermercats allò pistatxos d'Iran, el paquet. L'altre és Turquia, que també més o menys podem pensar-ho, però aquest no ho diuen tant, aquest ho posen més a darrere, allò, país d'origen, Turquia, en petit.
Sí.
I després hi ha els Estats Units.
Estats Units?
Que sobte, sí, perquè no és aquesta zona original. Però la zona de Califòrnia, doncs, fa anys que ja se'n cultiven i que se'n fa molta quantitat, ja. Vull dir, s'hi van posar fa temps i els hi dona resultat.
Clar, la zona de Califòrnia és una zona més seca, no? Més àrida,
sí,
també.
Sí. Fa unes setmanes parlàvem dels dàtils, que es feien també aquesta zona.
Sí,
doncs
és veritat.
El pistatxo també s'aprofita d'això mateix, d'aquesta climatologia que d'entrada et sembla que no hi podràs fer res, però el pistatxo realment hi creix bé.
I això pot passar també a l'estat espanyol, perquè, clar, vista aquesta regla de 3...
Sí, de fet...
Cada vegada que s'està desertificant més, sobretot la part del sud d'Espanya...
En algunes zones està intentant d'això, de plantar pistatxos, a veure què tal. Ja veuen, estan preveient aquest canvi climàtic, que ja va avançant de mica en mica, doncs diuen, preparem-nos ja perquè d'aquí 20 anys, doncs el que fem ara potser ens costarà de fer, doncs posem cultius que potser ens serviran. I potser és una bona sortida d'invertir en pistatxos, de posar-ho ara per més endavant poder-ne vendre.
Home, a Catalunya un dels llocs importants per cultivar pistatxos seria Lleida, per exemple.
Sí, Lleida,
la plana de Lleida.
Algunes zones se'n fan. Hi ha una producció molt, molt limitada, però això s'està començant a produir, a veure si s'adapta bé i més endavant doncs es poden vendre. Que ja, seria una bona sortida. Perquè és un fruit sec que dona molt, és molt rendible. Vull dir, com a vegades multiplica per 4 el preu d'altres fruits secs com les avellanes o les ametlles.
Molt bé, doncs escoltem, molt interessant això, la vida i miracles del pistatxo o del festuc.
El festuc, sí.
El festuc, i que és tan correcte és pistatxo com festuc, això ja ho aclarim, perquè clar, és una d'aquelles coses que sempre ho hem dit, quan ens diem, el pistatxo, no és pistatxo, és festuc.
Sí,
el
festuc és més genuí, però el pistatxo també és correcte.
Molt bé, doncs mira, a partir d'ara ja ens el mirarem amb uns altres ulls i el tastarem d'una altra manera. Si més no, ens quedarem amb aquests que estan oberts, amb els que riuen.
Sí, els altres, mira, poden ser bons, però no tant, com, i no porten tanta feina els oberts.
Molt bé, David Colom, gràcies per trobar-te amb nosaltres una setmana més. I avui, mira, ens acomiadem amb en Kiko Veneno, que li canta amb una noia que li diu Pistachito.
Pistachito, sí.
Veus? Com bona manera de dirigir-se amb ella.
Molt bé.
Que vagi molt bé, David.
Vinga, fins l'altre. Adéu. Cosita buena, reina de mi calle. Tu eres mi ídola, tu eres una crack. Pistachito, reina de mi calle. Tu eres mi ídola, tú sí que eres una crack. Yo quisiera hacerte una canción feliz para que tú me dieras cosita buena para mí.